Santi Vila, bon dia.
Bon dia.
Santi Vila, 45 anys. Nascut a Granollers, doctor en història contemporània, exalcalde de Figueres. Va ser conseller de Territori i de Cultura abans de ser nomenat conseller d'Empresa i Coneixement. Va dimitir del seu càrrec al govern Puigdemont abans de la DUI. Exmilitant d'Esquerra Republicana. A mitjans dels 90 va passar a Convergència. Actualment és director d'Aigües de Banyoles. En rep al campus La Salle, on ha tornat a fer classes com a professor d'Humanitats.
Explica'm per què ara fa un any hi va haver DUI i no vam anar a eleccions.
Bé, jo crec que eren molts els qui l'endemà de la nit de l'1 d'octubre veiem clar que el procés necessita aturar-se, serenar-se i, en tot cas, evitar el conflicte i evitar la col·lisió institucional entre el govern d'Espanya i les institucions espanyoles i el govern de Catalunya i les institucions catalanes. Molts ho pensàvem així i ho vam intentar tant a Barcelona com a Madrid, el primer que ho va intentar el propi president Puigdemont. Finalment no en vam saber més i la col·lisió es va produir.
El govern català anava de farol?
El govern català no anava de farol. Jo crec que el govern català va fer un esforç molt gran, com s'ha vist, per fer possible amb la ciutadania, amb la societat civil, l'1 d'octubre, una gran mobilització. A partir d'aquell dia tan intens, tan ple de coses positives per sempre, però també de desenganys i de disgustos, doncs jo crec que hi ha una gran controvèrsia, una gran confrontació de maneres de pensar sobre com seguim.
No havíeu sentit anys i anys la cantarella: és que el Santi Vila és un tou. Aquest, quan arribi l'hora greu, ens fallarà. I en Santi Vila, el vostre exalcalde, el vostre exdiputat, el vostre conseller, aquí el teniu. Aquí el teniu i aquí el tindreu. I si la setmana que ve hem d'anar uns dies a la presó, hi anirem. I si ens hem de jugar al patrimoni, ens el jugarem.
Què feia Santi Vila en un govern independentista si no era per proclamar la declaració d'independència?
Bé, doncs jo sóc dels que estaven absolutament fastiguejats, exhaustos, cansats dels incompliments de l'Estat. També que fóssim l'única comunitat de l'Estat espanyol que no havíem tingut dret a ratificar votant el nostre Estatut d'Autonomia i que això es respectés. Com he sabut, Catalunya continua sent l'únic país del conjunt de l'Estat que no té el seu Estatut aprovat pels seus ciutadans, li va esmenar el Tribunal Constitucional. Jo havia viscut com a polític, com a alcalde, com a conseller, un munt d'incompliments per part del govern d'Espanya i em semblava que efectivament recolzar el moviment que es va engegar era una manera de forçar finalment que el govern d'Espanya sortís del seu immobilisme i tornés a engegar una dinàmica de reformes, d'actualització del reconeixement de Catalunya com a nació, d'actualització del seu règim fiscal i també de superació de tots els incompliments que havien patit.
Pocs mesos abans de l'1 d'octubre es va reformar el govern, alguns consellers van sortir, d'altres van continuar, tu vas continuar dins d'aquell govern, allà la cosa ja anava de debò, i ara un govern fet per la independència.
Era un govern fet per fer possible l'1 d'octubre, perquè no havíem de tenir premisses ni apriorismes, no? L'1 d'octubre s'havia de poder intentar tirar endavant, es va tirar endavant, lògicament molt condicionat, com he sabut, per tot el que va passar la setmana abans de l'1 d'octubre i també per la repressió policial que es va viure.
Tu ara mateix ets independentista?
Jo el que dic és que abans de tornar a tirar endavant un recolzament cap a la idea de la independència, hem de calibrar molt bé què hem fet fins avui, quins són els costos que hem patit, que hem pagat personalment, socialment, econòmicament com a país, i veure si efectivament compensen. L'experiència que hem viscut és molt traumàtica. Jo tinc companys, persones que aprecio, que respecto, que estimo molt, a la presó. Tinc el president Puigdemont, que ha estat amic personal meu durant molts anys, a l'exili, separat de la seva família. Hem tensionat moltíssim aquesta societat, hem tensionat moltíssim aquesta economia. Hem patit una duríssima repressió i encara la patim. Bé, jo crec que ens hem de serenar i analitzar, tot el que hem aconseguit de bo, que és molt com a societat, estem disposats a posar-ho en risc quan a més l'experiència ens demostra que amb prou feines la meitat de la població ho desitja? Aquesta és una reflexió que algun dia, quan tots ens serenem, hem de poder fer bé. Crec que algun espai polític que no és gens sospitós de no ser independentista, i ha entrat en el camí de l'autocrítica, de la reflexió serena, i ha dit, senyors, potser ens van posar la soga al coll abans d'hora.
T'estàs posant la samarreta d'Esquerra ara?
No, no, jo no em poso cap samarreta, perquè jo, si alguna cosa ara tinc, de fet l'havia tingut sempre, em costava moltes crítiques, és independència de criteri, i ni mai vaig demonitzar Esquerra quan tothom en deia pestes, ni després la vaig idealitzar quan semblava que havien de ser, doncs, el gran receptari de solucions per tirar endavant, ni en definitiva em cau cap en ell quan crec que fan una reflexió serena, madura, que és positiva.
Santi Vila és un heroi o és un traïdor?
Bé, jo en el llibre que vaig publicar d'Herois i Traïdors precisament denunciava la necessitat d'erradicar aquest tipus de vocabulari i de llenguatge, perquè tots hem intentat actuar amb honestedat, sent bons servidors públics, sent útils per l'interès general, pel bé comú, amb encerts i amb errors.
Una de les conseqüències directes de la decisió de Carles Puigdemont va ser la dimissió de Santi Vila. Ahir a la nit, el conseller d'Empresa i Coneixement ja va anunciar que plegaria si el president no convocava eleccions i optava per la declaració d'independència.
Recordant els fets al voltant del 27 d'octubre, tu vas dimitir poques hores abans que es proclamés la independència al Parlament. Qui va empènyer perquè hi hagués la DUI dins d'aquell govern i qui empenyia perquè anéssim a eleccions?
Bé, que jo era partidari de les eleccions és sabut. De fet, ho eren molts. Jo no diria que hi hagués gent que empenyés cap a la DUI. Jo crec que hi havia sectors que ens estàvem disposats a superar aquell marc de desconfiança, i en canvi hi havia alguns altres companys de govern i de les entitats sobiranistes que tenien una grandíssima i acreditada desconfiança cap als missatges que ens arribaven per part del govern d'Espanya.
Qui negociaves tu?
Bé, jo negociava efectivament amb ministres del govern de Rajoy.
Vam posar-hi noms?
Amb dirigents del PSOE, amb dirigents del PP, que volien evitar el xoc.
Directament amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría?
Amb la vicepresidenta, jo en aquell tram final no hi vaig negociar.
Per tant, amb quins noms del PSOE i amb quins noms del PP negociaves?
Bé, jo m'ha agradat ser molt discret en aquestes qüestions. Crec que una persona que ha tingut sempre un perfil negociador, si alguna cosa té valuosa, és que és reservat, és discret. Jo et puc dir què feia jo i et puc ben assegurar que tant en el Partit Popular, que ara se'n desentenen una mica, com en el PSOE, com fins i tot Ciutadans, hi havia gent molt preocupada per el que passava i que van fer el que van poder i més perquè convoquéssim eleccions i per garantir-nos que no ens suspendrien l'autogovern si ho fèiem.
De garantia no en van veure ni una per escrit.
De garantia pública no n'hi va haver-hi cap i efectivament aquest és un dels grans retrets que jo crec que històricament podrem fer el president Rajoy, perquè si efectivament tenien l'ànim d'evitar la crisi, d'evitar el col·lapse, de suspendre'ns l'autogovern, si allò que ens deien en privat era cert, que jo crec que ho era, honestament, doncs un gest davant de l'opinió pública que els comprometés hagués estat definitiu per desactivar les desconfiances que hi havia aquí.
Què demanàveu exactament? Un document escrit que expliqués que no s'aplicaria el 155 a Catalunya i la llibertat dels Jordis, o eren coses diferents, això?
Fixa't que les llibertats dels Jordis, que ara s'acompleix un any, segurament és la més terrible i la més injustificada, injusta, desproporcionada, de les mesures repressives a l'hora de dirimir responsabilitats del que va passar aquell any. Allò estava en l'ambient. També és veritat que el govern d'Espanya ja ens advertia que, en contra del que a vegades diguem o pensem, no hi ha una relació entre el que fa la justícia i el que l'executiu vol o desitjaria. A vegades coincideix, a vegades no. No? En tot cas, nosaltres el que estàvem intentant posar sobre la taula era el compromís que si es convocaven eleccions ajustades a dret, a Madrid ens demanaven sense qualificatius, sense dir que són les de la teva vida, les de l'altra, les que tindran una component o una altra.
Sí, havíeu de dir que eren eleccions autonòmiques.
Havíem de dir que eren eleccions ajustades a dret en l'ordenament vigent. Si dèiem això, doncs es comprometien a no suspendre l'autogovern i, per tant, a serenar l'ànim, no? Aquest era un tema molt important, és a dir, desescalar crispació, violència, verbal, no? I, per tant, doncs que uns i altres ens tornéssim a reconèixer com a dotats de part de raó.
Hi va haver una nit, la del 25 al 26 d'octubre, que vau anar a dormir molt tard, crec, i que crec que era quarts de dues de la matinada, això s'ha anat explicant. hi va haver un acord del govern català per convocar eleccions. S'havien de convocar de matinada aquestes eleccions. Què va passar exactament? Perquè crec que allà vas alçar una mica la veu, no?
Bé, efectivament, algú ho ha escrit, no?, que en el Santi Vila li van perdre les formes, no?, perquè jo creia que no era l'hora de dissoldre el Parlament i convocar eleccions a aquelles hores de la matinada, no?, que no prenguéssim aquella decisió de matinada va ser un error, perquè l'endemà al dematí, a l'hora de gestionar-ho, doncs va ser impossible, i el president es va veure desbordat ja per pressions d'una altra índole. El que és segur és que tots ens adonàvem de que teníem una esquerda molt petita per evitar el col·lapse, per evitar la confrontació i el xoc institucional, i que l'única finestra que semblava viable era la convocatòria d'eleccions. L'Oriol Junqueras aquella matinada era crític amb la convocatòria d'eleccions. Altra cosa és que jo tinc la impressió que aquella matinada la crítica era suportable.
Quant temps fa que no parles amb Carles Puigdemont?
Doncs des del dia de la DUI he parlat amb el seu entorn, m'he interessat per saber si està bé, m'he posat a la seva disposició, et ben asseguro que si en el terreny de lo personal el pogués ajudar amb alguna cosa l'ajudaria. Visc molt traumàticament la seva situació, la de tots, però les persones que has estimat sempre encara més, no? I si tingués passaport l'hauria anat a veure, evidentment.
Però és una amistat trencada, entenc, perquè si fa un any que no parleu.
Sí, és una amistat doncs, que s'ha distanciat. La vida adulta té aquestes coses, no? Et sents a prop, et sents lluny. Aquí una de les grans factures que hem pagat tots també és que almenys jo, i jo crec que molts dels que estàvem en aquell moment, ens conjuràvem a que el procés no acabaria amb moltes de les nostres amistats. I efectivament la factura de les amistats també l'hem pagada, perquè quan ja veus la realitat, l'acció política en temes tan transcendents d'una forma tan diferent, és inevitable que això afecti les relacions humanes. Molt commogut veure companys que estimo molt, que aprecio molt, que encara continuen aquí perquè no tenen manera fins i tot de compensar la seva situació amb una fiança, i per tant aquesta situació tan terrible que ens desborda tots, que és impròpia d'una societat com la nostra el 2017.
Tu no portes llaç groc, els dirigents independentistes són presos polítics?
Bé, aquest és un tema que ha creat molta controvèrsia quan jo he intentat disseccionar una mica què ens està passant, i jo crec que el nom no fa la cosa i que ens embardissem innecessàriament. Segurament algun comentari que fins i tot jo he pogut fer ha estat indelicat, perquè hi ha una cosa que és substantiva, que és que la situació és injusta, però desproporcionada, com espero que es podrà demostrar en el judici. Aquest és el fet substantiu. Que després, tècnicament, nominològicament, l'Amnistia Internacional hagi dit una cosa o no hagi dit una altra, això forma part de la discussió gairebé podríem dir tècnica. És indelicat entrar-hi. Jo me'n prenc consciència ara que és indelicat entrar-hi, perquè quan has intentat entrar-hi pot haver-hi algun ciutadà que ho percebi com dir, està posant aigua al vi? Està efectivament justificant aquestes mesures de repressió, aquestes mesures punitives tan fortes que s'han pres? De cap de les maneres, entre d'altres coses perquè jo mateix en sóc víctima.
Per acabar, fem un exercici que fem també amb tots els convidats d'aquest programa especial. Li dic uns quants noms que van participar activament amb els fets del dia 27 d'octubre i hauria de qualificar-los amb algun adjectiu. Comencem per Santi Vila.
Vaig sobredimensionar la meva capacitat d'influència.
Artur Mas?
Artur Mas va rectificar algunes de les seves posicions massa tard.
Miquel Iceta?
Va intentar trobar el compromís i evitar el col·lapse.
Marta Rovira?
Estava molt a prop del sobiranisme i dels moviments més emocionats aquells dies, i per tant va tenir grans dificultats a governar el seu partit.
Oriol Junqueras?
Oriol Junqueras, un home que va veure amb lucidesa que havíem d'intentar evitar el col·lapse, però que també va quedar atrapat en unes circumstàncies diabòliques.
Marta Pascal?
Marta Pascal, una dona compromesa amb intentar evitar el xoc.
I Carles Puigdemont?
També un home que va veure molt clarament que havia d'intentar que Catalunya no perdés l'autogovern i entrés en aquella espiral tan delicada en la que vam entrar, però que també va ser desbordat per unes circumstàncies diabòliques.
Però si aleshores tanta gent, com m'estàs explicant, volia evitar la DUI, per què es va acabar produint?
Això els hi has de preguntar als que la van votar.
Santi Vila, moltes gràcies i molta sort.
Un plaer.